Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. El Parlament ha investit aquest migdia Quim Torra, 131è president de la Generalitat. A partir de demà s'espera que el rei Felip VI signi el nomenament, que es farà per via e-mail. El president del Parlament, Roger Torrent, ja ha confirmat que no hi anirà físicament al veure el rei. Un cop signi el nomenament, es publicarà en el Diari Oficial de la Generalitat. La presa de possessió, seguint aquest calendari, serà previsiblement dimecres. Es preveu que el nou president Quim Torra anunciï el nou executiu ja divendres. Recordem que en la segona ronda de la investidura de Torra, el candidat ha reiterat la seva intenció de treballar per una república de tots, ha dit, amb plenitud de drets. Ha tornat a demanar perdó pels tuits i els articles ofensius del passat. Ha dit que se'n penedeix i que no es tornarà a produir. Des de Ciutadans, la seva líder Inés Arrimadas ha dit que no vol un Parlament on els seus votants no estiguin representats, i per la seva banda el socialista Miquel Iceta ha assegurat que vol saber, ell i el seu grup, si Quim Torra acceptarà el marc legal vigent i si governarà per a tothom. També s'ha sabut que Torra té la intenció de reunir-se demà amb Carles Puigdemont a Berlín, un Puigdemont que ha seguit avui el debat des de la capital alemanya. I repassem breument altres temes de l'actualitat a aquesta hora. Almenys 41 palestins han mort en unes protestes aquest matí contra el trasllat de l'ambaixada dels Estats Units de Tel Aviv a Jerusalem. Desenes de milers de palestins s'enfronten amb l'exèrcit israelià a la frontera de Gaza arran d'aquest trasllat. I encara algun apunt més de l'actualitat avui. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha dit, coincidint amb aquesta estrena de l'ambaixada a Jerusalem, que la seva esperança és la pau. El mandatari ho assegura en un missatge enregistrat que s'ha emès a la cerimònia inaugural d'aquesta seu diplomàtica a la capital israeliana, a Jerusalem, que és la capital des de l'òptica de l'estat hebreu. I un apunt cultural també, destaquem que s'ha presentat aquest migdia el llibre Mira'm els ulls, de Míriam Hatibi. Ha estat a la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna. I es fa la sessió número 200 aquest vespre de la reflexió sobre l'actualitat cultural i religiosa de cada mes que organitza la Fundació Joan Maragall. Òscar Verdagí moderarà una taula on parlaran sobre la situació actual del periodisme, diversos professionals de la comunicació, amb l'encaix i l'enfocament del fet religiós en els mitjans i el pes de la cultura a l'entorn periodístic. Això serà a les 7 d'aquesta tarda al carrer Valldonzella número 6 de Barcelona, també a l'Auditori de la Facultat de Comunicació Blanquerna. Fins aquí l'actualitat, de seguida al Mirador. Avui amb la notícia del dia a Catalunya, sens dubte, la investidura finalment reeixida de Quim Torra, que es convertirà formalment demà passat amb la presa de possessió en el 131è president de la Generalitat. Abans, el comentari, el pensament del dia avui amb la religiosa teresiana compromesa en el món social, Victòria Molins.
Catalunya, en aquest moment, estem patint molt. Hi ha un patiment que surt en l'ambient i del que tots participem. Però sempre, quan hi ha un patiment col·lectiu, hi ha també qui ho passa pitjor que els altres. Sempre afecta més a uns quants. I aquests, que són ja molt nombrosos, són els pobres, els sense sostre, aquells que podem acollir, que podem acompanyar, però que no podem solucionar la seva situació. Sé el que és el patiment d'estar al carrer. Aquest patiment, precisament en aquest moment, quan les coses estan pitjor que abans, jo volia donar les gràcies al mateix temps per aquells que fan possible que durant unes hores, durant un temps, la gent se senti almenys abraçada, almenys compresa, almenys que comptem amb ells. És el cas de les portes obertes de Santa Anna, que durant totes les hores del dia i part de la nit estiguin molts acollits allà, que almenys senti les nostres abraçades i que puguin dir, com fa poc vaig rebre d'un noi al vespre, que m'enviava un WhatsApp dient-me ja voldrien els rics sentir l'alegria que jo sento amb les abraçades que venen del cor. No tinc on caure mort, però tinc la riquesa de les abraçades i de l'estimació. Almenys, enmig d'aquesta tristor que moltes vegades surt en l'ambient, enmig d'aquesta repressió que estem patint, hi ha abraçades que, si no solucionen la vida, almenys la fan més lleugera.
Ràdio Estel.
Del preromànic fundacional fins al modernisme de Gaudí, mirant el gòtic lluminós o el barroc escenogràfic. El patrimoni cultural de l'Església, cada dilluns a 7:45 del vespre a Ràdio Estel. Una mirada atenta i diversa al nostre patrimoni cultural. Agenda cultural, visites virtuals a les esglésies, patrimoni immaterial. Cada dilluns a 7:45 del vespre, Catalònia Sacra a Ràdio Estel.
En defensa dels animals i perquè s'acompleixi la normativa, demanem
videovigilància obligatòria als escorxadors.
Entra al web de adaong.org, campanya videovigilància, i signa. Si no hi ha res a amagar,
que no s'amagui res. Milions d'animals necessiten el teu suport.
Un territori tan misteriós com hospitalari. La Índia, de l'herència dels Maharajas al llegat de Gandhi. Del 13 al 23 d'agost, el Club Més Amics et porta a fer un viatge que marcarà un abans i un després en les teves experiències viatgeres. Del 13 al 23 d'agost, la Índia amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació al 93 409 27 70 i a clubmes.cat.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen ja 8 minuts de les 6. Salutacions també del Mario Ramírez a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i de la Ruth Carballido a la redacció. Comencem el temps d'anàlisi de l'actualitat. Com ja sabeu, amb un nom propi, el de Quim Torra, que s'ha convertit poc després de 3:15 d'aquesta tarda en el 131è president de la Generalitat. L'ha elegit al Parlament en la segona ronda, en què era suficient amb una majoria simple. 66 vots de parlamentaris a favor, 65 en contra i 4 abstencions, les de la CUP, que han acabat sent decisives, segons el que van determinar ahir, finalment, els anticapitalistes. L'elecció de Quim Torra, que prendrà possessió dimecres i anunciarà el seu equip de govern divendres, culmina un procés que obre també un nou escenari polític, amb la situació ja, com dèiem, desbloquejada. Quan parlem d'un procés, lògicament no ens referim a l'anomenat procés català en general, sinó a tot el que ha passat des del 21 de desembre fins ara. I alguns interrogants sorgeixen: la realitat de començar a governar Catalunya i les possibilitats d'un diàleg amb l'executiu espanyol obren aquests interrogants, aquestes incògnites. Sobretot ens preguntem si caurà de debò o totalment l'article 155. També ens plantegem quin paper pot ser el de Carles Puigdemont a partir d'aquest dimecres, com també dels membres del seu antic govern, que es troben a l'estranger i en llibertat. Els difícils equilibris parlamentaris, que a banda de tota la complexitat del moment actual tindrà Quim Torra i el seu govern, enmig d'una dinàmica judicialitzada, formen part del que serà la realitat els propers mesos. I ens fan pensar, ho hem de dir així, que no és fàcil que sigui un govern de llarga durada, estable o de 4 anys, com hauria de ser en circumstàncies normals. També una última qüestió, com conviuran aquests processos judicials que tots coneixem contra els dirigents independentistes que van actuar l'any passat, acusats en alguns casos de rebel·lió, i l'activitat política diària, ordinària, i que és la que tots els ciutadans volem, la que ens beneficia o ens perjudica. Tenim la pregunta que ja us anunciàvem divendres i ens l'anuncia, com serà així a partir d'avui, la Ruth Carballido. Bona tarda, Ruth.
Hola, bona tarda. Què us sembla l'elecció de Quim Torra a la presidència? Podeu votar una de les tres següents opcions. Opció 1, B, és una opció viable en el difícil moment actual. Opció 2, B, hauria preferit Puigdemont, però ajudarà a normalitzar la situació política. O opció 3, malament, hi havia altres candidats més conciliadors.
Moltes gràcies. Recordem que podeu votar, amics oients, per una d'aquestes tres opcions o enviar-nos les vostres preguntes directes, els vostres comentaris directes, a radioestel.cat. Ens acompanyen avui el periodista Oriol Domingo. Bona tarda, senyor Domingo, benvingut.
Bona tarda.
També l'advocat penalista Lluís Batlló. Bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
I el politòleg expert en conflictes Guillem Porçals. Benvingut, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Bé, quina anàlisi fan vostès del que ha passat, sobretot avui, però en realitat des de divendres, amb aquesta elecció de Quim Torra. I bé, ja que tenim aspectes jurídics, per això ens agradava tenir aquí un jurista, un advocat, que ens parli del que pot passar.
Bé, a veure, jo penso que hi ha dos discursos, el del dissabte, que a mi particularment no em va agradar perquè el vaig veure molt, diguéssim, en la línia Puigdemont, per dir-ho així, d'una manera ràpida.
Discurs de Quim Torra, del candidat.
El de Quim Torra, sí, ja m'he avançat molt. No, el discurs de Quim Torra, i després el discurs d'avui ha estat més parlant del programa, més parlant del programa més enllà de l'independentisme, un programa que tot govern ha de tenir. Penso que realment és bo per tots, absolutament, per tots els ciutadans. I amb això estic molt alegre de poder tenir un govern nou i que es pugui treure el 155, però també és normal ser escèptics en el sentit de pensar si serà un títere, com tant es diu ara als diaris, el senyor Torra, o serà una persona que seguirà la llei, encara que amb una retòrica totalment legítima, diguéssim, perquè ell no s'amaga de res, i com no podria ser d'una altra manera, del seu desig independentista i republicà, no? Però sempre que això sigui una retòrica i un debat, perquè avui es parlava molt del debat, diguéssim, de republicà, està bé. Quan el debat es converteix amb una desobediència a la llei, llavors per mi ja no està tan bé.
Bé, doncs aquest és el punt una miqueta de complexitat o de fricció, perquè entre altres situacions que hem vist avui al Parlament i també dissabte, són alguns diàlegs de dirigents de la CUP, per exemple, amb el mateix Quim Torra, dient no caurà vostè en l'autonomisme, i ell ha dit no, però clar, per complir la llei, senyor Batlló,
hi ha una altra manera.
I els altres també podran dir, s'haurà d'assumir d'alguna manera que som una autonomia legalment, encara que legítimament, com diu el senyor Batlló, hi ha aspiracions, no?, de formar una república o d'arribar a la independència. Tot això com s'articula? Aquesta és la pregunta.
Sí, és a dir, hi ha dos escenaris. El primer, que és tot el que s'ha de fer, les estructures d'estat i tot el que ha dit el senyor Quim, el molt honorable Quim Torra a partir d'ara, ja.
Sí, senyor.
I és, des d'altra banda, el que està dient la CUP, de que com s'encabeix dintre d'un marc autonòmic, és autonomisme. Sí que és cert que venim d'una tradició política on tots els partits polítics que van començar el procés, o gairebé tots, han quedat esmiculats, o ja no existeixen. És a dir, el que era Convergència i Unió ja no existeix. L'esquerra que va començar el procés no és la mateixa esquerra que ara. La CUP, que va començar el procés, va aconseguir representació parlamentària, va pujar a gairebé la desena d'escons i després ha tornat a caure fins als quarts escons. També amb la seva giragonses i tot el canvi de discursos que han anat fent. Per tant, sí que és cert que dintre del que cap, dintre de la realitat espanyola, el 155 s'ha d'aixecar, perquè és el que contempla el propi ordenament que ha fixat el govern espanyol, i és que el 155 s'apliqui. La intervenció econòmica va per una altra banda, és a dir, cal diferenciar molt bé el que és l'aplicació del 155, la intervenció de les institucions, i tot això és arran del procés, i després hi ha, o arran del referèndum, i després hi ha la part de la intervenció econòmica que va començar un mes abans, des que el govern Montoro va interferir la Conselleria d'Economia. Per tant, caldrà veure exactament on arriba el 155, on arriba la intervenció econòmica.
I això pot marcar molt, potser, la línia o l'actitud del govern de Quim Torra?
En el cas del control, per dir així, el control de les institucions, en el llenguatge, per dir així, és més copaire, el control de les institucions, sí que és cert que ara la Generalitat recupera les institucions.
Clar, aquest és un canvi important, fonamental. Llavors,
és molt important, perquè tota l'assignació econòmica dintre dels paràmetres del que marca la llei ho podria seguir-ho fent. Tot i que siguin intervenguts, si es fa dintre la llei, ho podrien seguir-ho fent. La qüestió de fer estructures d'estat, la qüestió de tirar endavant la república, la qüestió del famós fer república, amb la intervenció econòmica es pot controlar exactament on van els pressupostos, on va l'ajuda econòmica, on van el famós FLA, tot això es podria controlar. Per tant,
el famós fons de liquiditat autonòmica.
Exacte.
O autonòmic. Sí, senyor
es poden dir
Oriol Domingo.
Tantes coses que ensenyaré un parell de coses. Sí. Una cosa que no s'ha dit i una que s'ha dit sobre la legalitat. Deixem 100 dies... en el nou
govern.
President i en el nou govern. Això és una costum democràtica, no? I pel que s'ha vist aquest cap de setmana, no es deixa ni 24 hores. Esperem 100 dies, no?
En alguns casos, potser, ni començar el debat.
Fins al punt de que el govern espanyol, el dissabte mateix, que encara no havia acabat pràcticament la seva intervenció al candidat, una cosa inèdita que va fer va ser un comunicat oficial de dues pàgines entrant a fer un judici sobre el discurs del candidat, cosa que no havia passat mai. Diu, home, calma, esperem 100 dies, no? Primera. Sobre la legalitat i quan se li pregunta si el candidat el ja president respectarà la legalitat, ell diu, jo respectaré la voluntat del poble. Aquí a Catalunya, aquest joc entre legalitat i voluntat del poble, ja som especialistes. Per exemple, el president Tarradellas, que va ser un president exiliat, va venir a Catalunya, a l'estat espanyol, a Espanya, abans de la Constitució.
Sí, sí.
És a dir, no va venir en base... No. Segons la legislació franquista, va venir el president Tarradellas abans de la Constitució.
Sí, sí, recordem la famosa reunió amb Adolfo Suárez.
Com el 120 i pico president de la Generalitat. És a dir, que es va fer un joc de mans, o un joc d'imaginació, un joc polític entre legalitat. I per què va venir el president Tarradellas? Perquè el resultat d'unes eleccions convocades preconstitucionals, a Catalunya hi va haver-hi un resultat en què les forces, diríem, democràtiques, el PSUC de llavors, el PSC de llavors, que eren, quedaven per davant del pujolisme, però afegim-hi també el pujolisme, van guanyar aquí a les forces, diríem, que eren representatives de les forces provenents, diríem, o lligades més al franquisme.
També és veritat
que... Hi va haver-hi un joc d'imaginació política que dius, bueno, ja hi ha un precedent.
Per satisfer una aspiració que era l'Estatut, no? Tenir un Estatut, almenys.
I la tornada del president.
Del president, clar, per tenir un Estatut calia recuperar la institució.
Per això dic que ja hi ha un precedent en què la legislació i la voluntat del poble tenen hi ha un joc aquí a jugar.
Deixin-me dir que es va fer famosa la valoració de Tarradellas quan va dir que havia anat molt malament la reunió amb Adolfo Suárez i després les coses es van encarrilar.
No, al revés, va dir que havia anat molt bé.
Ah, va dir que havia anat molt bé, disculpi.
Sí.
Ara em sona a mi alguna cosa.
Va ser desastrós, exacte,
disculpi.
I quan ell surt va dir, va anar molt bé això, no?
Sí, el dir que havia anat molt bé va ajudar a que aquell malament després es reconduís. Bé, coses que passen, no es tracta de fer apologia de la mentida política, però de vegades aquests jocs, no?
De mans... Jo una cosa que li volia preguntar a l'Oriol i també doncs al Guillem, perquè estic segur que esteu en una línia més de, diguéssim, del senyor Torra, és si esteu contents, perquè, clar, a veure, jo crec que aquí és veritat que és un nou president i que ens traurem de sobre el 155, però estic segur que ningú està massa content, perquè els que no l'hem votat, pues no...
Perquè no és el seu candidat, preferirien un altre, diguéssim.
Preferiríem un altre, però inclús preferiríem que fos el president de tots, perquè la realitat és que ens veiem una mica desemparats els que no l'hem votat, però inclús els que heu votat, o diguéssim, o esteu en aquesta línia, segurament tampoc deu estar massa contents de pensar que ni és el president que volíeu, ni, no sé, amb aquesta situació, no? No, no és una, una alegria agridulce, que es diu, d'alguna
manera. Jo contestaria...
no cal que revelin el que han votat, però vaja, ja que han fet al·lusions, són evidents, són evidents.
Sí, no parlava tant del que heu votat, vostra...
Sí, ens hem entès, ens hem entès.
Jo confesso sobiranista, no és cap obligació dir-ho, però tampoc és cap obligació...
No dir-ho, exacte.
És a dir, jo el que vull és la llibertat i la sobirania de tots els pobles, no? Inclosa Catalunya, inclosa Espanya, inclosa França. Bueno, però això... Tanco el parèntesi, que no importa. Contestaré la pregunta que em feies amb una resposta que ha donat el ja president, el president Torra, no? Quan li diuen, vostè serà un president provisional o circumstancial, i ell ha contestat, és que el que és circumstancial i provisional és la circumstància o la situació en què viu Catalunya. Llavors assenyala els escons on hi ha mitja dotzena de llaços grocs, i diu, en quin país, en quin parlament del món, i sobretot si és un parlament democràtic, hi ha llaços o uns signes que diuen que hi ha uns polítics a la presó i a l'exili. Diu, això és la situació normal. I aquesta situació anormal, perquè ho és, no és normal això, no deixa content a ningú. En una situació normal, els senyors que varen poder legalment presentar-se a les eleccions... no tenien que tenir cap problema per votar, que en el transcurs d'aquest temps han tingut problemes per votar i han tingut que demanar permís, i el jutge donat a vegades permís, a vegades no, i pots delegats. I, a més, aquests senyors tenen el dret de presentar-se, de ser, president, ser escollit president de la Generalitat. Tots els 135 diputats del Parlament tenen el dret, si compten a la confiança de la cambra, de ser escollits president del Parlament. Però aquí, un, mentre estava fent el debat, el jutge ho paralitza i el porta a la presó. Un altre que estava a la presó no el deixa presentar. Un altre està a l'exili i resulta que telemàtica...
Podia haver vingut, però hauria tingut poques possibilitats.
Jo penso que el 155 ha estat aplicat pel govern espanyol telemàticament o telefònicament, suposo jo. Des de Madrid. Jo no he vist el president del govern venint aquí. I ara resulta que la ministressa de Sanitat assistirà a Madrid defensant els interessos de la sanitat de Catalunya, parlant amb no sé qui. És a dir, que la situació no és normal, i com la situació no és normal i és dolorosa, ningú pot estar satisfet, efectivament.
Per tant, vostè, encara que estigui en l'òrbita del sobiranisme, ho veu com un mal menor, podem dir, o com una,
home,
com una bona solució
dintre de les... Jo penso que és un mal menor en el sentit de que volien la bèstia negra del nacionalisme espanyol, abans era el Pujol, espanyol, Pujol, enano, habla castellano, després va ser el Mas era, en fi, un borratxo, no? I ara ho és el Puigdemont, no? I llavors el volien aniquilar-lo, no? Bueno, és claríssim, això, no? Sí. I què s'ha aconseguit? Bueno, pues que ell es manté en llibertat a Berlín, a Europa, i llavors, bueno, coordinat amb la gent de l'interior de Catalunya, va dir, escolta'm, jo proposo aquest com a candidat. I el Parlament, que és el que escull, la majoria del Parlament diu que sí. És a dir, hi ha aquest joc d'equilibri entre el president antic, el president nou, etcètera, no? Uh-huh. En tot cas, el president Puigdemont ha escrit un tuit felicitant el Quim Torra com a nou president de la Generalitat.
Doncs bé, si Guillem Porçals, algun comentari sobre el que s'ha dit. En tot cas, pot aclarir les referències que ha fet Lluís Batlló sobre les simpaties o no? Vostè parla analíticament, en tot cas.
Sí, és a dir, des d'un punt de vista analític, si ets sobiranista o no, aquí és indiferent. És a dir, quan mires els programes dels partits polítics, veus que cap partit ha complert el que deia. Ni Junts per Catalunya ha complert perquè Puigdemont ha tornat, ni Esquerra ha complert amb el que ha dit perquè... Bueno, sí, perdó, Esquerra sí que ha complert perquè ha dit que reconeixia Puigdemont com a president a l'exili i aquí hi havia un govern efectiu. Per tant, semblen ser els únics que s'han acabat sortint amb això. La CUP està completament decepcionada perquè diuen que s'ha acabat el marc jurídic espanyol. PSC diu que s'havia d'haver optat per un candidat de consens que abandonés el procés. El Partit Popular va demanar un candidat De fet, ni el Partit Popular ni Ciutadans han proposat un candidat ferm. De fet, m'esperava que la senyora Arrimadas presentés la proposta de ser candidata.
És
una
cosa... perquè és el partit més votat, això. Perquè és el partit més votat. És com una tradició, també.
Exacte, no? És una cosa que inclús des dels escons del Partit Popular de Madrid li han recriminat a Ciutadans.
Sí, sí.
És a dir, veu guanyar les eleccions, afronteu que el Parlament us digui no.
Està clar que ha pesat les nules gairebé opcions que tenia, no?, d'haver estat investida Inés Arrimadas.
Sí, però això és un dels motius que crec que més endavant veurem repercussions a Madrid, i és precisament que és el rifirrafe entre Ciutadans i el Partit Popular.
Sí, això s'està donant.
És a dir, el Partit Popular ha aplicat el 155 d'una forma, Ciutadans li demana que l'apliqui ara d'una altra forma, quan al principi no estava a favor, ara diu que sí que està a favor i tot això, i el Partit Popular demana rendiment de comptes a Ciutadans dient... Vostès ens van proposar unes coses, ens van donar un suport, ara ens el retiren. Potser vostès pensen més en el partit i no pas en la cosa final, que és la pròpia unitat d'Espanya.
Veurem quines repercussions, com vostè diu.
Jo penso que, en realitat,
sí, la
gran pregunta per mi és el que farà aquest president. Si aquest discurs independentista republicà, perquè parla molt, sobretot, més enllà de la independència de la república, serà retòric, o si tornarà a desobeir la llei. Per mi, també és un mal menor, com a no independentista, que estigui el senyor Torra com a president, sempre i quan, diguéssim, respecti l'Estatut i la Constitució. A partir d'aquí, si durarà 4 mesos o 4 anys, ja és una qüestió... Però, clar, la gran pregunta és aquesta. Parlarà o farà respecte al tema de la independència?
Aquesta és la gran clau del moment.
Jo, mentre parli, no passa res. Tot perfecte.
No, i governi, no? Això sí que...
Bueno, per això el discurs d'avui era molt més interessant, perquè parlava de coses concretes, de l'educació, sí, de la sanitat.
Bé, abans d'entrar en la recta final avui del col·loqui, en què ens acompanyen el politòleg Guillem Porçals, l'advocat penalista Lluís Batlló i el periodista Oriol Domingo. Ruth, com va l'enquesta? Tenim resultats? Perquè, a més, és una enquesta més llarga i segurament més representativa, perquè des de divendres la tenim a radioestel.cat.
Doncs sí. Doncs a la pregunta que us fèiem abans, a què us sembla l'elecció de Quim Torra a la presidència, l'opció més votada, amb un 57%, ha sigut l'opció segona, que era B, hauria preferit Puigdemont, però ajudarà a normalitzar la situació política. Després, en segona posició, amb un 23%, l'opció B és una opció viable en el difícil moment actual. I la tercera opció, amb un 20%, era la de malament, hi havia candidats més conciliadors.
Bé, doncs guanya per majoria absoluta, sense ser científica, com sempre diem aquesta enquesta, l'opció dels qui consideren positiva l'elecció, però que haurien preferit Puigdemont, o bé perquè l'han votat, o bé perquè estan dintre d'aquesta majoria, o bé perquè pensen que s'havia presentat i no ha acabat sortint elegit, com va passar també fa 2 anys amb Artur Mas, hem de dir-ho així, en un context diferent, però també va passar. Artur Mas va acabar fent el famós pas al costat, quan era ell el candidat, a més aquella vegada, d'una única candidatura, que es deia Junts pel Sí.
Una de les gràcies que té, i a mi m'agrada molt dir-ho, la política italiana,
sí,
és que qualsevol persona que estigui sentada al Parlament italià, a la Cambra dels Diputats, pot ser escollit primer ministre.
Sí.
Inclús els partits polítics, les pròpies coalicions, es trenquen, s'acaben formant de noves, inclús després de les eleccions. Mm-hmm. Que tot això pot passar. Sí. Llavors, crec que a Catalunya estem anant cap a aquest camí. Mm-hmm. Crec que a Catalunya estem anant cap a aquest camí.
Una italianització,
Una italianització de la política catalana. És a dir, veurem molta política de despatx, molta política de coses que es publicaran, grans titulars, i que no correspondran majoritàriament amb el que passarà realment. Mm-hmm. I, per tant, crec que, com bé apuntava, sí que és el que pot haver-hi molta retòrica independentista, molts pocs fets, per dir-ho així, conceptualment independentistes, en el sentit que ningú vol que es torni a aplicar el 155.
Mm-hmm. Bé, senyors, hem d'anar acabant, però des d'avui tenim, en els moments finals del Mirador, la notícia curiosa del dia, avui, que té a veure amb la segona ronda del debat d'investidura. Ruth.
Doncs sí. A veure, hem estat testimonis del debat d'investidura més cultural, amb més referències a escriptors, a polítics, a músics, des de Charango, Serrat, Raimon... Els carrers seran sempre nostres, ha sigut el hit. Fins i tot Eduard Pujol ha parlat dels tres tenors en un moment de la seva intervenció, i no s'estava referint als tres tenors, sinó era que estava referint a Mariano Rajoy, a Pedro Sánchez i Albert Rivera, i potser, Ignasi, aquest comentari d'avui no ha sigut prou graciós, però tal com ha dit el president Quim Torra, Jo sóc nou aquí.
Molt bé, en aquest cas ets nova, bé, però ja no tan nova. I els que no són nous són els que estan a la taula, que hi han participat moltes vegades. Sí. Un comentari final,
sí,
senyor Batlló?
No, solament volia comentar que Quim Torra va ser estudiant els jesuïtes i que espero que la seva formació jesuítica li ajudi a portar aquesta nau de la Generalitat tan complicada, que el llenguatge Sant Ignasi el treballava molt bé.
Sí, perquè treballava molt als ponts, no?
Exacte.
Tocar de peus a terra, sí. Assumir la realitat,
sí, sí.
Encara que era un home molt espiritual, però també molt del món.
Molt de tocar de peus a terra.